dels països de la Unió Europea, com també de l'OTAN. I per acabar, informació esportiva per informar que Espanya ha perdut la final de la Copa Davis davant Itàlia. El mallorquí Jaume Una no ha pogut aixecar el punt en contra i empatar l'eliminatori en el seu partit contra el número 22 del món, l'italià Flavio Cobolli. Espanya ha quedat, per tant, a les portes de la Copa Davis. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública demà a partir de les 7. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Començam pel final. Acabam de tornar de Menorca, on han passat uns dies recorrent l'illa recollint testimonis, i ja era hora de fer-ho perquè duiem temps sense anar-hi. Hi ha valgut la pena, perquè, a més de tornar amb la gravadora plena d'autèntiques joies, ens hem topat per allà amb gent ben polida, com dirien ells. Han estat uns dies intensos i profitosos, i ho han estat fins gairebé el moment de pujar al vol de tornada. De fet, el que escoltareu a continuació és la darrera entrevista que vàrem realitzar a Mahó abans de tornar a casa. Va ser amb l'arqueòleg i periodista Joan Carles de Nicolàs, una autèntica eminència en la matèria arqueològica i un personatge peculiar per tots els costats. Des de la seva poc convencional relació amb aquells que espolien patrimoni fins al camí atzarós que l'ha duit a convertir-se en un dels estudiosos de l'antiguitat que més han publicat. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Imagineu-vos l'escena. Joan de Nicolàs, assegut al despatx de casa seva, una habitació plena de llibres i papers per tots els costats. Allà fem l'entrevista. Ell mateix es presenta.
Quan me diguis?
Hola.
Bé, jo em dic Joan Carles de Nicolàs Mascaró. Veuràs que és un llinatge, és de Nicolàs, un llinatge castellà, un nom que li posen el D per diferenciar, supòs. No té res que veure amb la noblesa ni res per l'estil. I el Mascaró és un llinatge ben balear, no? Ma mare era ciutadenca i bueno, es van trobar aquí a Menorca, mon pare i ma mare, i es van arribar a casar. I després mon pare el van destinar a Madrid. Mon pare treballava, era sanitari, és a dir, era mateix, infermer, de Sa Marina. I estava destinat a l'esport de Pollença, a una base que hi havia de patrulleres, unes patrulleres velles que havia regalat als Estats Units a en Franco després de la guerra. Però, bueno, unes patrulleres molt efectives, eren molt, molt interessants, que tenien una tripulació de 7 o 8 homes, un capità, un segon, un o dos mecànics, tres o quatre mariners i un sanitari, un artiller i un sanitari. Això era la tripulació. I el meu pare era sanitari d'una d'aquestes lanxes. Aquestes lanxes, aquestes patrulleres, les balears, totes les balears, bàsicament es controlaven i ajudaven en cas d'un accident, perquè en aquell temps feien de tot, no? I, bueno, la ciutadella va conèixer a ma mare, i es van enrotllar, i es van casar, i després al cap de poc temps el van enviar a Madrid. A Madrid, que fa un sanitari de Marina a Madrid. Pues mira, el Ministeri de Marina té un sanatori antituberculós a la Sierra de Guadarrama, no? Allà, a prop de l'Escorial. I allà va haver gent, en aquest sanatori. Sí, va ser purament accidental, perquè al cap de poc temps també se'l van anar d'un altre lloc.
D'on provenia el vostre pare?
Mon pare era de Guadalajara, però la família d'ell eren de Madrid, bàsicament. I era una família, bàsicament, del món sanitari. És a dir, jo tenc, vaig tenir, perquè ja no hi són, tres concos que eren enfermers també, igual que mon pare. I encara tenc cosins que són enfermers. I la meva germana és enfermera, a la jubilada ja. És a dir que no sé per quins set xous tot és la rama sanitària. I la meva mare és de Joana, Joana Mascaró, Caules. Són dos dinatges ben ciutadans, ben balears. I bé, què t'he de dir? Son pare, és a dir, l'avi meu, era ferrer, a Ciutadella, i durant la guerra em sembla que se'n van anar a Mallorca, van estar a Mallorca, perquè aquí bombardejaven i allà no. I bàsicament una família normal, de Ciutadella, no, tampoc treballadora, tots els meus concurs i mon mare també havia treballat a una fàbrica de bisuteria a Ciutadella, de jove. I bueno, i ja saps com són les dones menorquines, no? Que no se'n volen anar de Silla. És a dir que mon pare s'anava on l'enviaven, on te'l destinaven, i mon mare tirava per venir el més a prop de casa seva. Ho va aconseguir. És a dir que primer van rodar a Galícia, van estar una temporada, no sé si dos anys o així, al Ferrol. Després a Madrid, ja jo de més gran, jo amb 8 o 9 anys era a Madrid, perquè estava destinat al Ministeri de Marina, que també necessitaven algun sanitari, per lo vist, si algú tenia un mal de panxa en el Ministeri de Marina. Bé, jo què sé, coses de la vida, no?
Com recordàveu la vostra infància? Perquè...
Bé, mira, bé, va ser una vida així, una mica accidentada, diguem, de molt jovent, perquè vaig arribar a Menorca que tenia 10 anys. Ja en tens 73, ja em diràs tu, si no som menorquino, no sé què som. Ja no puc dir, d'on ets tu, de Madrid? No. De Madrid oficialment, però res més. Punt. Jo, tota la meva vida, s'ha desenvolupat aquí i totalment adaptat a la cultura de Balears, no? I menorquina en general, en particular. Una cosa pot ser interessant és que vaig... La meva mare era una família catòlica, practicant a mitges, d'allò normalet, però tenia una tia que era especialment religiosa, ma mare, i la tia insistia, aquest soldat, hauries de ser capellà. I me van influenciar perquè anessin al seminari a estudiar. I efectivament, en els 12 anys, entren al seminari de Ciutadella, i ja m'haig tirat 6 anys, dels 12 als 18. I com vaig tenir un poc més de seny, vaig decidir que allò no era el meu. I me'n vaig anar. És a dir, vaig fer fins al segon curs de filosofia a Ciutadella, en el seminari, que després me van convalidar fins al preuniversitari que hi havia llavors. Em sembla que el primer any que es feia és COU. El que s'anomenava COU, no? És a dir, que bàsicament quasi tot el batxillerat el vaig fer en el seminari. I després, bueno, quan vaig sortir del seminari, pues, a fer feina allà en fos, no? És a dir, primer feines diverses per aquí i per allà, a una fàbrica de bisuteria. Me'n recordo, tot el dia me'n recordaré, que feia bolles de collada plàstic, i que amb una màquina d'injecció, un armatosta que era com aquesta taula, no? De ferro, no? Que tenia allà un moll i unes toves que invocaven el material de plàstic i allò va fer les bolletes, no? I a cada roda, que feia una roda, hi havia 30 o 40 bolles. És a dir que en una hora de feina fabricaves 30.000 bolles de collar. No deia res com va la cosa, no? com anava, no? I com va, perquè això encara funciona igual, no? Aquesta tecnologia no ha canviat gaire de fer bijuteria barata d'aquesta, no? De plàstic. Després vaig estar treballant també amb Aviaco, la companyia aèria principal de les Balears, no? que rodava per aquí, venent bitllets, i tot, que estava una oficina d'amor. I altres coses, també altres cosetes. I...
Volia demanar-vos si havíeu mantingut el contacte en Silla mentre havíeu estat voltant per la península amb el vostre pare.
Pràcticament no. És a dir, de vacances potser veníem algun any, no sempre, però venia a passar 15 dies o així a veure la família, no, a veure l'avi de per aquí, que ara eren vius, els dos avis de castellans no els vaig conèixer, però els avis menorquins sí, i ell particularment va tenir una bona influència en mi, perquè un home que li agradava el camp, que li agradava anar a pescar, tenia una barqueta a Sant Andreu, i bueno, jo els estius que passava aquí m'ho passava a pipa, i vivíem a Ciutadella Sant Andreu. Quan veníem aquí els estius estàvem a una cova prehistòrica, precisament acondicionada un poc, que li havien deixat a l'avi meu, i nosaltres estàvem allà i fèiem els 15 dies tres setmanes allà, i jo encantat de la vida, i és que això també és una de les coses que em va interessar, vull dir, és una cosa que sempre hem mantingut, sempre la mà, la pesca, córrer pel camp de Menorca, i anava molt lligat amb l'interès per l'arqueologia, no? Ja he estat un camperol, diguem, és a dir, sortir pel camp i veure d'aquí d'allà, i amb amics, i veure què descobríem i què vèiem. Jo vaig sortir del seminari tinguent clar que a mi el que m'agradava era la prehistòria i la història antiga de Silla. Perquè, entre altres coses, vaig conèixer Ciutadella aficionats que van ser un poc els meus mestres, no? En Guillermo Florit Pedrabuena, en Escoro Passarrius. Llavors, aquesta gent me va influenciar bastant. I a més vaig tenir un professor que encara és viu, un capellà, Guillem Pons, un historiador, que donava classes allà en seminari, i venia, ell era capellà del Mercadal, i venia els dies que havia de donar classes, venia a Ciutadella amb un dels cavalls, i el dijous, recordo que era el dijous, un dia que de cap vespre, després de dinar, agafava 5 o 6, bueno, és que ens podíem ficar dins el cotxe, i anaven a veure jaciments. Així, setmanalment, una sortida del camp per veure coses que ens explicava un poquet, i ens ho passava en pipa. I, bueno, jo participava d'aquesta moguda. Bueno, la qüestió és que vaig sortir d'allà convençut que jo el que m'interessava, el que m'agradava, era la història antiga i l'arqueologia. A més, també vaig tenir... Jo vaig entrar en el seminari parlant castellà i vaig sortir parlant català i escrivint català. Vaig tenir un profe fantàstic, que era mossèn Josep Salort, que era un llatinista i literat de primera fila, investigador també, història, un home que tots els que van passar per les seves mans com a profes van sortir bastant rebels, no? Bastant rebels culturalment, diguem, no? És a dir, era un seminari bastant progre en aquella època, per lo que rodava per el país, diguem, no?
Devien ser els anys 60,
sí, els anys 60, eh? Jo vaig néixer el 52, és a dir, jo vaig entrar en el seminari el 64, 64, 12 anys, 64, i 8 que vaig fer allà, no, 8, no, 6, 6 que vaig fer allà, el 70 sortia, entre el 64 i el 70. Bé, la qüestió és que quan vaig sortir del seminari, una de les primeres coses que vaig fer, bueno, jo ja vaig sortir escrivint, fent reportatges, fent petits articles que es publicaven en el diari Menorca. Durant 12 anys vaig fer feina de periodista, sense ser periodista, però bueno, és a dir, vaig estar 3 o 4 anys sense contracte, però a la resta, fins als 12 anys, contractat i tot, és a dir, que jo era el que m'ocupava de la informació municipal de Mó i també la vida cultural de Silla, pràcticament, no? És a dir, si algú important venia a fer una conferència o del món de la cultura, sobretot, o també algun polític, jo era l'encarregat de fer aquestes entrevistes, i tenia, bueno, ja veus, com 12 anys arribes a acumular, no? És a dir, que feia, per exemple, jo que sé, bastants científics, i si en arqueòlegs encara millor, perquè ja estava jo en la meva salsa, no?
Què és el que vos va atreure de l'arqueologia?
Doncs no te sabria dir, supos que l'antiguitat, que estaves en contacte amb un món desaparegut, no? I que era una mica les arrels del nostre poble, no? Catalanes, sí, però abans dels catalans els àrabs, i abans dels àrabs la gent indígena de Menorca, no? Que eren ja aquesta cultura talèutica que coneixem, i després tot el que totes les influències que van aportar, que són moltíssimes, les diverses civilitzacions que havien passat per aquí, no? Els púnics, desconegudíssims fins fa quatre dies, romans, que eren més coneguts, totes coses, perquè van generar les quatre ciutats que hi havia, les Balears, no? A Mallorca, bàsicament Palma i Palència, no? I hi ha algunes més no gaire aclarides, i a Menorca, molt Ciutadella, bàsicament. I a Eivissa, no... I para de comptar, no hi havia més nuclis urbans així una mica significatius. Però sí que tenien una ocupació intensa en el camp, per Menorca i per Mallorca, i per Eivissa també. Pot ser que n'hi hagi més en proporció a Menorca? És possible. No estic gaire segur. Mallorca i Menorca amb això són bastant iguals. N'hi ha per tot. És a dir, que la gent que es va establir a les nostres illes, vull dir, havien de menjar i havien de treballar al camp. Era l'única recurs que tenien. Tenien la mà, però la mà no eren gaire pràctics, amb la mà. És a dir, no tenien una tradició de construcció naval. I havien vingut en barques, això està clar. No hi havia altra manera d'arribar. Van arribar navegant, i te diré més, van arribar amb gana. Perquè si gent, quan s'atreveix a picar un bot a la mà, en aquella època, ho feia per necessitat, no ho feia per gust. És a dir, que els que allà on estaven, fos el sud de França, fos la costa llevantina, la península ibèrica, estaven una mica apretats, des del punt de vista econòmic, segurament. I explorant els territoris. I primer Mallorca i després Menorca i Eivissa. És a dir, que es van ocupar i es van treballar, van treballar com a bèsties, És a dir, que ho van rompre tot, és a dir, van rompre tota la terra, Tot allà hi havia un trosset de terra aprofitable, la van aprofitar. Això encara es veu en el camp de Menorca, que és un camp que està explotat fins a la intensitat, no? Totes aquestes parets que hi ha són, evidentment, molt més modernes, no són antigues. Però demostren també la continuïtat d'aquesta explotació intensiva del camp, perquè és un recurs vital, per treure cereals i treure llegums i bé, el que havien de menester, no? Perquè tampoc hi ha una caça que sigui significativa, perquè caçar quatre conills, això ho han fet tota la vida, no? I quatre ocells també, però el recurs bàsic, ramaderia i agricultura, des de temps de la prehistòria. I la ramaderia, pues, està molt ben documentada. És a dir, bàsicament bens i cabres, perquè les vaques eren puntuals. El fet de que Menorca especialment, i també Mallorca, no?, tinguin una bona proporció de vedells i vedelles, és cosa tardana, no? Aquí, pràcticament des dels anglesos, és a dir, el segle XVIII. Abans, i els animals grans aquests s'empraven com a animals de feina, És a dir, per llaurar i poca cosa més. És a dir, l'explotació ramadera de Silla és una cosa recent, no?, i el formatge i tot això. És un fenomen econòmic de primera fila, no?, l'estat, i segueix en marxa encara, però no era molt significatiu. El bestiar que toca és de cabra i de bé. És a dir, és la prehistòria també. La prehistòria, quan se fan excavacions, troben una quantitat d'ossos de bé i de cabra importants, molt importants.
Clar, com s'han anat trobant aquesta majoria d'aquests jaciments? Perquè molts d'ells estan en finques privades.
Sempre tots. Molts d'ells, no? Et diria que el 99,9%. Això vol dir que tots, només alguns que ha comprat l'administració i des de data molt recent, dels anys 60, que van començar alguna cosa, tornen d'un mes, la van comprar, s'ha estat una part de Trapucó i alguna zona més que havia comprat l'administració, i ara, des de l'existència dels consells insulars, això ha anat en progrés. És a dir, ja, ara conserva, ara hi ha, una desena, com a mínim, de jaciments públics. És que és una cosa important, perquè allà és on convé invertir-hi més, perquè estan més protegits, més controlats, i si s'han d'invertir uns diners públics, lògic és que s'inverteixin amb més intensitat, a part de l'interès científic que pugui tenir qualsevol jaciment diferent, independentment de la propietat. Però ara, per exemple, Torredembús, Trapucó, Son Carrà, són jaciments allà on s'hi ha invertit molt en els últims anys. Això és per s'empenta del finançament autonòmic, no? Bàsicament. És a dir, que això és important.
Era l'arqueòleg i periodista Joan de Nicolàs Mascaró, tot un personatge i també una eminència en el seu camp. Un camp en què sempre ha destacat per uns mètodes que no tothom considera ortodoxes. En uns segons en parlem aquí a Aire. Abans, però, fem una breu pausa.
Ràdios Dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot i estàu escoltant Aire, i avui nosaltres estem escoltant la darrera entrevista que vam fer en la nostra recent expedició a Menorca, on el darrer testimoni que vàrem recollir va ser el de Joan Carles de Nicolàs Mascaró, arqueòleg, periodista i tot un personatge. Algú que va deixar el seminari amb 18 anys decidit a dedicar la resta de la seva vida a la seva gran passió, l'arqueologia i la història antiga de les illes, tot i que de passions en tenia també d'altres.
Què és el que va fer que no vas fer seu capellà?
Ui, jo crec que... Bueno, primer que vaig decidir que si història és molt antic m'interessava molt, no? I després també m'agradaven les dones. Què vols? 18 anys. Bé, mira, altres ho han duit molt bé, però jo, no sé, no m'hi veia ja.
Potser l'Església va perdre un soldat, però la ciència en va guanyar un altre. Algú obsessionat amb les restes que havien anat deixant els antics pobladors de les illes, especialment a la seva Menorca, ben espargits arreu de tota la terra aprofitable per sembrar aliments.
Tots els pobles que van venir aquí se van establir un temps, curt o llarg. Tots es van distribuir uniformement per tot el camp. Més al sur, en el cas de Menorca, que té un sur i un nord molt ben definits, des d'època geològica, tenen unes pedres diferents, una qualitat d'estorn diferent, una quantitat d'aigua diferent, això marca la localització i l'aprofitament del territori. Llavors, clar, al sur, al migjorn, és la zona més rica en quant a patrimoni, però això, per aquestes circumstàncies físiques, bàsicament, no?
Mira. Però la terra era més fèrtil, allà.
Bueno, sobretot tenia més aigua. Els barrancs, quasi tots els barrancs, estan al sur. I els barrancs són els llits de torrents i per això, petits rius, no?
Quina és la civilització que va deixar més rastres? O de ser més fàcil seguir-li els rastres?
Bé, mira, la cultura talegàtica va ser intensa, és a dir, la cultura, bueno, des de l'edat dels bronzes allà, no? És a dir, des del que anomenem pretalegàtic, o de l'edat dels bronzes. Però en l'edat de ferro, cada vegada més, cada procés, diguem, cronològic posterior, ha estat més intens, que és més antic, no? És a dir, s'ha anat de menys a més, lògicament, fins a arribar ja als romans, sense aturada. Hi ha hagut una successió de pobles i de gent que es devien mesclar, tots ells, i que havien fet una cosa difícil de definir, no? El principi de la balearicitat, si l'havien de dir d'alguna manera, no?
Hi ha un recolzament històric darrere aquesta idea de les Illes Balears.
Sí, clar que sí, perquè és qui vulguem. Perquè si ens n'anem als romans, doncs mira, ja la cultura urbana, diguem, és cosa de romans. I la cultura urbana també és la font de la cultura, més que no en el camp, lògicament. El camp té la cultura de la producció, però allà on hi ha les inscripcions, per exemple, l'escriptura, és normalment a les ciutats. En el cas de Menorca, Amó i Ciutadella, és on hi ha inscripcions romanes. Però ara, últimament, n'hem trobat bastantes en el camp. Això vol dir que en el camp també hi havia una certa qüestió, no? És a dir, clar, pagesos també van a missa, per dir-ho d'alguna manera, no? Tenien els seus cultes, i els cultes clàssics, no? I això ha tingut un reflex en el camp, perquè en els hipogeus estem trobant descripcions romanes. En hipogeus, coves, artificials, picades, que són funeràries, de sal de ferro, quasi totes. No, n'hi ha de més antigues, però on trobem les inscripcions aquestes, que no solament són lletres, hi ha una variació d'inscripcions bestial, hi ha moltíssimes, milers. Això s'ha posat en valor molt recentment. I si va començar, això va ser Mascaró Passarrius. Mascaró Passarrius és la feina que va fer tant a Menorca com a Mallorca. Ara és una feina que ha estat el germe, diguem, la llavor que tots els arqueòlegs han seguit. Tots els arqueòlegs que han treballat aquí han seguit les petjades d'ell, no? I em considero un dels seus deixebles. Potser dels qui més va tenir relació amb ell, no? Perquè des de l'època del seminari ja el vaig conèixer. El vaig conèixer perquè ell va organitzar una cosa que tenia Mascaró, era que apassionat per tot, era un home polièdric, no? Vull dir que ja saps que a més d'arqueòleg, era historiador, era cartògraf, era editor, un editor important que va, centenars de llibres va editar, no? No solament els seus, sinó els seus i altres, i d'altra gent, no? Però els seus, ell és l'únic editor. I Déu-n'hi-do el que va fer, molt. I sobretot, el primer que va fer, el més important que va fer, quasi, te diria que és aquesta feina de reconeixement del patrimoni pel camp, no? Ell es va patejar amb bicicleta i a peu, prenia nota de tot, era molt aficionat a la fotografia i feia unes fotos estupendes, és a dir, que té uns arxius, la família conserva uns arxius extraordinaris, i sobretot, una de les coses més importants de Mascaró és la tasca de divulgador. Va fer popular les coses dels monos, perquè per els pagesos totes eren coses dels monos, clar, coses dels anteriors. No van a pensar en èpoques pretèrites. La gent que té menys cultura, quan se troba una cosa, és de l'avi o del rebessavi o dels que venia abans, però no pensen en una gent de 2.000 anys enrere, com és lògic. I ell ho va saber fer explicar. Mira, i jo me vaig relacionar amb ell per aquí, perquè ell va organitzar un concurs juvenil d'arqueologia. I en el diari, cada setmana, sortia una butlleta, una sèrie de preguntes que els estudiants, o adolescents, bàsicament, havien de respondre. Jo estava en el seminari en aquesta època. I jo, clar, estava pendent de quan sortien els diaris, la butlleta aquesta, per participar, i en l'assessorament que jo tenia d'aficionat i tot això, el vaig guanyar 3 o 4 vegades en aquest concurs aquest. I com a premi, tenia, cada vegada que el guanyaves, teníem un llibre potent que ell havia editat, que és aquell primer d'allà de la llista. Si te'l mires, veus, a dalt de tot a la dreta, aquell blanc, allà, sí. Una mica brut i tot això que ha fet feina aquest llibre. Allò és la prehistòria de les Balears. Allò agafa... És un resum, bàsicament, d'una altra aportació importantíssima que va fer Mascaró, que era el corpus de toponímia de Mallorca. En aquest corpus, per exemple, la paraula talaiot, clar, talaiot no es podia resumir en una pàgina, ni en dues, ni en tres. Va fotre un capítol enorme, i el capítol enorme és aquí, en aquest llibre. I tot el més, va fer una síntesi de tot el que tenia acumulat, estem parlant de l'any... El llibre es va publicar l'any 68. I d'aquest llibre jo el vaig guanyar 2 vegades. I després, al final també vaig guanyar el premi final, que era... Us convidava els guanyadors, a un guanyador, que era jo, vaig ser jo, i en el meu profe, el capellà, en Guillem Pons, us convidava a anar a Mallorca una setmana, tot pagat, tot... Ens va tenir a un hotel de Serranal, i cada matí a les 9 del matí ell venia amb el seu cotxe, vinga, anem a passejar. I em va dur per tota Silla durant una setmana mirant tots els jaciments importants de Mallorca i a tot allà on ell anava, si tenia una... si s'havia de reunir en tal, allà anàvem i van conèixer arqueòlegs. Aquest viatge va ser també una font important que em va enganxar.
Com era ell de caràcter?
De caràcter? Bueno, era un personatge notable. Un personatge notable que s'havia fet totalment ell mateix, autodidacta. No es va fer a l'escola primària. És a dir, en temps de la guerra ja no... I després ja no va fer res més. És a dir, no va trepitjar... El grau mitjà, diguem, l'ensenyament no el va trepitjar. I la universitat d'on va res, tampoc. És a dir, que té més mèrit per això, no? Que és un autodidacta total. No n'hi ha massa persones que, sense cap formació, es dediquin a fer una feina d'erudits, no? Com s'ha acabat fer ell, és a dir que... basta veure els premis que té i els reconeixements que va tenir en vida. I una vegada desaparegut, també, no?
Vos teniu estudis, però tampoc sou doctor.
No vaig fer estudis doctor, no.
Quan vareu fer els estudis, vos?
Sí, mira, després d'aquesta època de sortir del seminari de feina per aquí per allà i del diari, els 12 anys que vaig fer en el diari, quan jo estava treballant en el diari, jo ja, al final, ja m'havia casat i tot, i tenia un fill. I vaig començar a estudiar a Palma, però sense anar a Palma, és a dir, des d'aquí. Treballava en el diari, estudiava un poquet des d'aquí i m'anava a examinar a Palma. A la primera cèdula d'universitat que hi va haver a la carretera de Manacor. I allà vaig fer, sense anar a classe, sense trepitjar una aula, vaig fer primer i segon i tercer, crec. Vaig anar assignatura per assignatura en els dos, en juny i setembre, és a dir, anava fent assignatures. Clar, jo estava treballant aquí amb la meva dona i el meu fill i ja la cosa no era fàcil. Fins que jo vaig veure clar que m'havia d'anar a Barcelona, perquè Palma només me brindava una llicenciatura en història general i jo volia per història antiga, que era el que realment m'agradava, no? I vaig anar a Barcelona. Vaig agafar un any d'excedència en el diari i després jo no hi vaig tornar, perquè vaig acabar la carrera, el que em quedava, un curs i mig, el vaig fer a Barcelona en un any. L'havia de fer una mica la recorreguda, no? Per les meves circumstàncies. I així vaig acabar la llicenciatura i després vaig tornar a Menorca, després d'aquest any que vaig fer a Barcelona. La meva dona era catalana i estava a casa dels togres, vivia allà, a Barcelona. I d'allà m'havien portat el meu cotxe d'aquí cap a Barcelona i allà però vaig fer un any dedicat a empollar i a preparar. I va ser un any molt interessant de la meva vida. Jo com cert tinc un record fabulós, perquè va ser el meu contacte amb el món universitari, a Palma res, perquè ni anava. Anava a examinar-me, no coneixia els companys, res. Però a Barcelona, amb un any d'estar allà intensament, sí que vaig contactar amb tot aquest món. I vaig tenir uns professors, a més, de primera fila. És a dir, els últims anys d'una època de la universitat, sobretot pel que respecta a l'arqueologia i la història antiga. Personatges com Pere de Palol, en Joan Maluquer i altres, jo vaig disfrutar aquest any de sentir-los. De sentir que parlaven, com eren, i amb alguns vaig fer una bona amistat, tots són morts, òbviament, ja en aquestes altures, no? Però els temps que van ser vius, doncs vaig mantenir el contacte i amb ells i me van arribar també. És a dir, que això és la meva formació, és una formació molt particular, molt... També, no és en Mascaró, que era totalment autodidàctica, i no som un universitari acadèmic tradicional, perquè no l'he viscut en aquest món, Però, bueno, bé.
Pues volia demanar un poc per què vareu fer després de treure la carrera, perquè crec que sí. Vareu ser mestre, no?
Sí, sí, clar. Clar, tenia diverses opcions, Vaig tenir una petita opció de quedar-me a la universitat, en el departament de història antiga. Però, jo quan vaig veure les opcions laborals que m'oferien, no era... Jo ja tenia una família i necessitava guanyar diners, no? I no solament tot, a més a més, tot el corporativisme que hi havia, no sé, el món acadèmic no m'ha interessat mai. No me va atreure les lluites internes que hi havia entre els propis membres d'un mateix departament. Aquestes coses que són un punt negre, diguem, de departaments educatius, universitaris. I res, quan vaig tornar a Menorca, quines opcions tenia? Bàsicament, el diari ja van trencar, havien trencat, és a dir que ja hi havia agafat una excedència, però al final no va ser una excedència, sinó va ser una sortida, no? I vaig començar a fer unes interinitats d'educació. Vaig començar a l'escola d'arts i oficis fent classes de fotografia i serigrafia. Jo serigrafia no havia fet mai en la meva vida, però em vaig aprendre, I vaig explicar i vaig fer classes. Fotografia i serigrafia a l'escola d'arts i oficis. També amb història de l'art, que això ja era més. I d'aquí vaig passar a l'Institut de l'O, també com a interí, l'Institut de l'O. I allà, a l'Institut de l'O, vaig fer 2 o 3 anys i vaig fer les oposicions i ja fins que em vaig jubilar. És a dir, he fet 30 anys de profe, però sempre, en aquests 30 anys, sempre he compaginat la docència amb la investigació, amb tot, així com podia, no? Posterior a la jubilació ha estat més intens. És lògic, ja no tenies l'obligació de cada dia anar a l'institut, no? Tenies tot el temps per tu i jo, com que era un apassionat del món aquest, he seguit investigant fins ara. I ara encara tenim projectes molt importants que tenim en marxa, amb col·legues, amb amics, Estem fent coses molt interessants que encara m'apassionen. I això, en aquesta edat, tenir una cosa que t'apassioni, doncs és cel, és una meravella. Perquè ja no arribes cansat de la vida, ni avorrit, ni res, no? Tens passió, no? I això és el que... Jo crec que a mi és el que em manté viu.
El que jo sé, dins el món de l'arqueologia, sempre ho ha anat un poc per lliure, també.
Sí, és cert, és cert. Era independent, sí. Diguem, perquè, clar, és que no estava vinculat ni en els museus, directament, sinó molt indirectament. No estava vinculat a la universitat, també. Tenia molts contactes, però no una vinculació ni corporativa, ni de recerca, ni com a grup de recerca. He col·laborat amb moltes universitats, amb molts grups, però sempre des de la distància, no? I sí, per això, sóc, com es pot dir, un de tants arqueòlegs independents. N'hi ha molts que no s'han ficat dins el món de la docència universitària, ni quines altres opcions tens. No gaire, com a arqueòleg. Bàsicament, bueno, en els últims temps han sortit una sèrie d'alternatives, com la gestió del patrimoni, que si s'ha generat un poc de feina. Però abans, això m'hi va... els anys... Jo ara fa 12 o 13 anys que estic jubilat ja. I aquests 13 anys han estat molt, molt de rendiment. Però en cap moment vaig deixar de fer feina en l'arqueologia. Primer va ser una feina més de camp, perquè vaig seguir la petjada de Mascaró. És que Mascaró, no ho hem dit abans, va fer les primeres cartes arqueològiques de Menorca. Com estan localitzats els jaciments, aquí i allà va fer mapes. Doncs ja va, aquesta feina, ja vaig col·laborar amb ell, amb algunes de les darreres feines vaig col·laborar directament amb ell. I després ho vaig seguir pel meu compte. I vaig aconseguir que els ajuntaments m'ajudessin econòmicament per fer els catàlegs de protecció del patrimoni de cada municipi, per incloure un plan general d'urbanisme i aquestes coses, no? I això m'ho va obligar a córrer el camp passa a passa. Jo sí, ja me la conec bé. I vaig fer quasi tots els municipis menys l'O i el Castell. Tot el més vaig córrer silla, però a consciència. I vaig trobar coses noves, la tira, un munt. I això ho vaig fer mentre donava classes.
Suposo que el pitjor enemic de l'arqueologia és precisament aquest urbanisme desbocat.
A veure, això ja ha estat. Però no ha estat el més important. El que ha destruït la major part del patrimoni, més que l'urbanisme desbocat, que també, però no tant, com la pròpia feina dels pagesos. Són els pagesos que involuntàriament han capolat la terra. I si una pedra, i si un munt de pedres els hi molestava d'allà, els hi costava poc, primer amb els animals i després amb les màquines, fora, no? És a dir que els jaciments han estat capolats, sobretot per l'agricultura. Les carreteres de Menorca estan fetes en grava, que ve dels monuments talaiòtics. Tal vegada no coses espectaculars. Però qualque talaiot es va desmuntar per això, I encara queden diversos talaiots tallats, xapats per la meitat, en què mig talaiot se'n van a les carreteres. I queden encara les empremtes, les claus de les màquines que capolaven la pedra. A prop de les carreteres, clar, lògicament. No l'havien de transportar de... Quan se feia dels voltants, i si hi havia un poblat talaiòtic, baranaven el que podien. És a dir, moltes carreteres de Menorca tenen pedra de talaiot.
I després també hi ha aquest interès per segons quins privats per comprar elements de patrimoni. S'han perdut uns quants per aquesta via.
Sí, no tant això, Com una, això m'ho conec bé, perquè durant aquesta feina que... Durant els anys d'ensenyament, jo no excavava ni feia coses així, perquè no podia, ni per temps ni per voluntat pròpia. No? Llavors em vaig dedicar a contactar amb la gent que era aficionada i que anava pel camp a espoliar coves i que tenia que ser de col·leccions importants. Jo no vaig adoptar una postura de policia perquè no ho soc, sinó vaig adoptar una postura de recuperar el que puguis d'aquest desastre. Jo quasi tot el que vaig fer en aquests anys, a part de córrer el camp i això, va ser a base d'aprofitar-me, diguem, de treure el poc que se podia treure del que estava ja malmès, que estava en col·leccions. Però no eren col·leccions que es venguessin, que es fessin per vendre, eren col·leccions per tenir casa seva dins una vitrina, perquè tenien la pressió aquella també, el que passa que mal orientada, i van arribar a tenir coses molt, molt boniques, i a publicar coses espectaculars que s'haguessin perdut si no les hagués publicades. Hi ha gent que no ho entén, no, aquesta posició. Pensen que qualsevol contacte amb un espoliador, jo també em comprometia d'alguna manera, si feia aquesta feina, a no denunciar-los. Si els denuncies, no, te tanquen les portes, no? Jo els entenia des d'aquest punt de vista, que eren aficionats, mal encaminats, mal dirigits, però que coneixien el territori millor que els professionals. I, a vegades, obtenien objectes molt importants, que utilitzaven detectors de metalls, per exemple, cosa que estava pràcticament prohibida dins la pràctica acadèmica, només puntualment, però fins i tot els professionals no ho saben, de tot el mateix, és una eina bàsica, no? Perquè excavant se perden moltes coses, i els detectors de metalls les troben. És a dir, que sempre l'equip d'un equip arqueològic tenir un detectorista, algú que conegui com funcionen els detectors de metalls, és interessant. No vol dir que sigui una pràctica recomanable en molts casos, no? Però en altres sí. I el que aquesta gent ha reunit, per exemple, va reunir, i encara hi són, aquestes col·leccions, ara ja s'han mort un quant, els col·leccionistes aquests. I les col·leccions no saben què s'ha fet d'elles. Però ara s'han perdut. És a dir, de moltes coses que s'han trobat a Silla, l'únic document que hi quedarà, probablement, seran les meves fotos i els meus dibuixos, perquè ho vaig fer en el seu dia. Perquè si no, ja no hi serien. Això m'ha donat una certa avantatge en el sentit de poder disposar d'un cabal d'informació descontrolat, però que he intentat treure el suc fins i on he pogut. I molts arqueòlegs en això no ho accepten. Però, bueno, però relativament, quan els hi demostres que el que has trobat i l'interès que té el que has trobat, no tenen més remei que callar, perquè com ho justifiques? Que és millor que es perdin o que se recuperi informació? Bueno, per mi és obvi. Jo sempre he procurat tenir informació.
Què és el més increïble que vos heu trobat en tots aquests anys de recerca?
Ui, no ho sé, no te sabria dir. Primer, els anys que no t'he explicat perquè quan vaig venir del viatge aquest d'en Mascaró, subvencionat per en Mascaró, a Rius, allà vaig conèixer a Mallorca a un personatge que no era arqueòleg professional tampoc, es deia Damià Cerdà. Tenia una fàbrica dels polígons de Sant Castelló, a Palma, allà on fabricava gaseoses i begudes així, diguéssim, refrescos, no? I a més era representant de menjar congelat. I tot això ho distribuïa després per tota Silla. Bueno, tenia diners, havia fet diners amb el comerç, d'aquesta manera, i era un altre loco, un apassionat de l'arqueologia, i especialment de l'arqueologia submarina. I això que ja era gran, No, ell no es ficava la mà, llavors. Jo vaig sortir encervellat d'allà, és a dir, jo tinc que fer això a Menorca, vull dir, i vaig dedicar a recollir tota la informació que vaig poder sobre material submarí, subaquàtic.
Sí, i en vareu fer moltes immersions.
No, no moltes, no, no, jo no vaig recuperar res, pràcticament. Vaig fer algunes immersions, un pot de submarinisme, però no gaire. No. Jo no n'hi ha fet en la meva vida 30 o 40 immersions, no, no fer res. Però sí que el que jo feia era qui són els qui es polien jaciments submarins. Vaig arribar a tenir un panorama de la realitat. Això no havia fet ningú. Però clar, els acadèmics el que no fan ni és investigar aquesta gent. Per què? Que ho faci la policia, val. Per la policia els ho va perseguir perquè van contra una llei de protecció. Però la part, diguem, d'interès cultural o científic, a la policia d'Índia és un pebre, lògicament. Bueno, lògicament, no ho sé. I clar, i a mi m'interessa únicament aquesta part. La part de policia, això ja... Entenc que hi ha de ser, lògicament, que s'ha de reprimir aquesta activitat. Però no seré jo qui vagi darrere d'aquesta repressió, perquè jo tinc prou feina en treure un profit cultural d'aquesta desfeta. Això era la meva filosofia en relació amb el patrimoni i en relació a l'arqueologia. I això em va permetre publicar molts llibres, molts articles i moltes cosetes, no? Que és el que he fet. Publicar tot el que he pogut. Jo he vist autèntics tresors. Per exemple, te diré un tresor de moneda mallorquina del segle XV i XVI, de monedes d'or, florins d'or. Ho van trobar entre dos amics, cadascú amb el seu detentor. I tots dos van anar sortint els diumenges, vinga, per trobar per aquí, en aquesta tanca. Van sortir un aquí, un allà. No van trobar un tresor allà. Hola. 50 monedes juntes. No. A la tanca, allà a Llaurà, havia escampat per una tanca, no sé quantes monedes eren, 30 o 30 monedes d'or, fantàstiques, precioses, un tresor medieval, en aquest cas. Però un tresor que ja l'hem fotografiat, una part almenys, una part l'hem fotografiat, una altra part no, perquè després és caràcter de cadascun. No tots volien mostrar el que tenien. O t'amagaven la informació, o no te deien d'on venia. És a dir, sabies tu d'investigar i tenir clar. Sobretot no digui res. No? Què has d'anar a dir? Si jo començava a cantar, doncs, portes tancades, no? Jo ho veig així, i encara ho veig així, eh? Però clar, ara ja... De tant en tant m'arriba encara qualque informació. Algun d'aquests que encara viu, pocs, perquè dels que jo vaig conèixer queden pocs, però algun encara m'envia si troba alguna peça que troba que a mi em pot interessar o que em pot agradar, encara m'envia un WhatsApp i m'envia mira que vaig trobar fa dos anys o que sigui. I jo que t'ha emocionat i prens la foto i si puc la públic. I així he publicat la tira de coses.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Joan Carles de Nicolàs pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Carles Salort, Anna Gornés i Miquel López Gual, que entre tots tres ens varen enviar un bon llistat de propostes. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, us podeu escriure a aire@ivetresradio.com aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que faig servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.
fer.